TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 1 d'octubre, jornada d'avaluació dels danys provocats per la forta tempesta que hi va afectar amb força l'illa d'Eivissa. Les precipitacions varen superar registres històrics, 300 litres per metre quadrat, i es va haver d'activar l'avís vermell durant la part central de la jornada. Ara la prioritat dels 130 efectius dels cossos d'emergències i les forces de seguretat que s'han desplaçat fins a Eivissa es torna a la normalitat, retirar l'aigua, el fang dels carrers, també de carreteres i d'edificis. L'executiu avaluarà avui els danys materials que han causat les inundacions, però confirmen que de moment no s'han produït danys personals. Fa uns minuts n'han parlat en José Antonio López, que és el sergent en cap de la unitat de bombers d'Eivissa.
Sí que ha habido pues derrumbamientos en edificios, carreteras cortadas, que todavía alguna está afectada en mayor o menor medida. Y un balance, te puedo decir lo que tenemos desde bomberos, que hemos hecho pues alrededor de unos 200 servicios y la verdad que ha sido una jornada muy dura la de ayer.
Els municipis més afectats han estat Vila, que va quedar col·lapsada, Sant Josep i Santa Eulària. Dos allotjaments turístics varen haver de ser desallotjats a causa d'esllavissades de terra, i un d'ells, tres persones, varen resultar ferides lleus.
També alguns centres educatius es varen veure afectats. Avui les classes queden suspeses al municipi d'Eivissa a tots els nivells, inclòs el torn de l'hora baixa. També quedarà tancat l'IES Marc Ferrer de Formentera, i al municipi de Sant Josep de Sant Talaia no hi haurà activitat docent al CEIP Sant Jordi.
Si no hi ha canvis, a les 9 del matí, d'aquí una hora, hi ha convocada la reunió d'emergències per coordinar els dispositius desplaçats a Eivissa, entre els quals els 140 treballadors de l'UME i els bombers i efectius de l'Ibanat desplaçats des de Mallorca. Ho repassarem tot d'una i explicarem la darrera hora en un informatiu en què hi ha més qüestions destacades. El Parlament rebutja el decret de mesures urgents per accelerar projectes estratègics.
Vox ha complit finalment la seva amenaça i ahir el Parlament va votar en contra, com l'Esquerra, deixant tot sol al Partit Popular. Els d'Abascal condicionaven el vot a favor d'aquest decret a que el PP tramités la seva proposta per fer vehicular el castellà a les aules, una mesura que el PP no accepta perquè modificaria el decret de mínims.
I mor un treballador de 56 anys després que li hagin caigut uns palets pesats a sobre en una empresa de fabricació de materials de construcció a Santa Margalida.
Els bombers de Mallorca han explicat que l'home havia caigut en un fossat de la nau industrial. S'han desplaçat al lloc dels fets els bombers dels parcs de Manacor i d'Inca.
I la flotilla gas arriba a la zona de risc i avisa que diversos drons han sobrevolat tota la nit el grup de vaixells amb activistes internacionals a bord, entre els quals de les Balears.
Mentre les embarcacions amb ajuda humanitària són ja en aigües internacionals a només un dia de la franja, el govern espanyol reclama la Global Summit Flotilla que no traspassi la zona d'exclusió establerta per Israel.
I tot mentre el president dels Estats Units, Donald Trump, dona un ultimàtum a Hamas perquè respongui al seu pla per un alto el foc a la franja de Gaza. I en els esports, contratemps important per al tècnic del Mallorca, Iago Barrasate. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. Finalment, Takuma Sano pot estar de baixa entre 4 i 6 setmanes. Els resultats de les proves efectuades al japonès mostren que hi ha lesió important als isquis de la cama esquerra. Barrasate va començar ahir a preparar el partit contra l'Atlètic Club en 5 absències: Jan Virgili, que es troba en la selecció, i els lesionats Kumbula, Mascarell, Asano i Salí. I a la Champions, ahir victòria del Madrid per 0-5 al camp del Cairat, també triomf de l'Atlètic de Madrid per 5-1 davant el Frankfurt. I per avui a les 9 del vespre, Borussia, Atlètic Club, Barça, PSG i Villarreal, Juventus.
I les pluges caigudes ahir a Eivissa han deixat algunes conseqüències a les carreteres de l'illa. N'hi ha dues encara tallades. Dani Fornés, en DGT, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, encara continuem amb talls a la I-800, a la carretera que va a l'aeroport, entre el quilòmetre 3 i el 5, i també a la I-20, a la segona ronda d'Eivissa, de 0 a 2.400, encara continuen tallades. En aquest moment s'estan avaluant les causes almenys si se podran obrir avui de matí ja aquestes vies. També volem demanar precaució a Palma, les arribades a la ciutat, tenim algo de retenció a l'autopista d'Inca. a l'altura de Santa Maria i també a l'entrada de l'Espolió de Son Castelló. A la via de cintura, en sentit endrat, se trobaran petites retencions des de les piscines de Son Hugo fins a la sortida cap a Esquerra d'Aragó. I també en sentit creixent, en sentit aeroport, a la zona de les escoles i del túnel de Gènova. Tot bon dia.
I pel que fa al temps, després de l'episodi de pluja intensa d'ahir a Eivissa, avui la situació canvia i serà més tranquil·la. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tenim per davant una jornada molt més tranquil·la. Es retira ja aquest aire fred en altura que ens havia acompanyat i, de la mateixa manera, es tallen també les aportacions d'humitat del vent de llevant que ens havia donat aquests dies anteriors. Tot això fa que les possibilitats d'unes pluges importants avui es redueixin dràsticament. Així tot, no acabarà de fer net, ja que en el cas de Mallorca, a partir del capvespre, encara podrien tenir qualque ruixat local, sobretot entre el centre i el sud. Així tot, res a veure amb les pluges d'aquests dies anteriors. D'altra banda, el vent bufarà de tramuntana i ho farà moderat. Això farà que entre el nord de Mallorca i de Menorca el panorama marítim sigui més complicat i marcat per la forta maró. Tot això acompanyat per una temperatura que no tindrà gaires canvis respecte d'ahir, esperant que els valors màxims d'avui girin entre els 24 i els 26 graus aproximadament. Ara mateix tenim a les Pitiuses 20 graus a Eivissa i 20 graus també a Sant Carles. A Mallorca, 16 graus a Palma, 18 a Vilafranca i 21 a Alcúdia. I a Menorca, 20 graus a Maó i 21 a Cala Morell.
I són ara les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany i Anselm López. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Eivissa avalua els danys causats per les tempestes que varen descarregar ahir amb força, sobretot durant la matinada i el migdia. Les precipitacions varen superar els 300 litres per metre quadrat, uns registres històrics que varen mantenir les Pitiuses en avís vermell durant les hores centrals del dia. Ara, la prioritat dels cossos d'emergències i de les forces de seguretat es torna a la normalitat, retirar l'aigua i el fang dels carrers, carreteres i edificis. Per conèixer la darrera hora, saludam en directe Aurelio Soto, que és el director tècnic del dispositiu Inumbal. Bon dia.
Hola, bon dia.
A on se centraran avui les tasques dels equips d'emergències?
Bueno, pues los equipos de emergencias están centrando en achicar el agua acumulada en vías públicas y en carreteras y luego en una priorización de infraestructuras esenciales en edificios, pues para poder empezar poco a poco a recuperar la normalidad de la ciudad de Eivissa.
Es pot tenir un primer balanç, senyor Soto, del que ha passat fins ara, és a dir, dels danys provocats fins ara per aquest temporal a Eivissa?
Bueno, es pronto todavía para hacer balance de los daños, puesto que para eso había faltado un estudio con mayor profundidad y con especialistas. Nosotros estamos centrando en atender las incidencias, que en total las incidencias que hemos tenido por este inumbal han sido más de 262 y 142 de ellas han sido en la ciudad de Eivissa.
Avui, per tant, continuen aquestes tasques i també l'avaluació de danys causats. Quan s'espera que es pugui anar recuperant la normalitat?
Bueno, la normalidad podemos considerar que se está recuperando ya en este momento. De hecho, por ejemplo, en Eivissa, pues están la mayoría de viales están abiertos, algunos tienen algunos restos todavía, pero se puede circular, y quedan cerradas actualmente la avenida de Santa Eulalia, el paseo marítimo y Talamanca.
S'ha establert també un centre de coordinació, de fet, a les 9 del matí. Hi ha una reunió, que és el que es pretén decidir en aquesta trobada, i on està situat aquest centre?
Bueno, pues evaluar, por un lado, el avance de las intervenciones que se han hecho durante la noche, y, por otro lado, coordinar las que se van a hacer durante el día de hoy. Eso es principalmente el objetivo de esta reunión de coordinación que tendremos a las 9.
S'han suspès també les classes, senyor Soto, tots els centres educatius de la ciutat d'Eivissa, de Vila, per avui. També queda tancat l'Institut Marc Ferrer de Formentera i també l'Escola Sant Jordi de Sant Josep de Sa Talaia. Les classes es podrien ja reprendre demà dijous. Quina és la previsió?
Bueno, eso habrá un estudio, porque como ha habido bastantes, algunas escuelas o edificios de centros educativos afectados, pues Educación hará una evaluación de las consecuencias que ha podido tener en los diferentes lugares donde ha afectado intensamente, y será Educación pues quien toma esa decisión.
I senyor Soto, avui és una pregunta que molta gent es fa. Ahir migdia els avisos, les alertes, varen anar canviant d'una manera sobtada en poc temps. Per què va passar això? S'ha d'avaluar, o els serveis d'emergències avaloren el que va passar durant la jornada d'ahir?
Bueno, ayer lo que pasó es que, bueno, que los avisos de la AMET, en función de las previsiones y los modelos y el comportamiento de la tormenta o de la borrasca que estaba afectando desde el día anterior en las islas, pues mejoró en lo que es su previsión. Sin embargo, estos fenómenos meteorológicos no solo están afectados por esos movimientos dinámicos de las borrascas, sino también por factores estáticos que son muy difíciles de prever y de calcular, porque se puede acumular, como pasó por el viento que venía del este, un viento húmedo que venía del este, y de repente crear esos núcleos activos, esas células activas que provocan esas lluvias intensas. Entonces, la realidad es que son complejos. Hoy en día ya estamos viendo que no solo provocan unas consecuencias intensas, sino también son más difíciles de prever que anteriormente. Y es por eso que nosotros, a pesar de que el aviso meteorológico ya anunciaba un nivel amarillo ayer por la mañana, decidimos mantener el nivel naranja en las Islas Baleares, precisamente en previsión de este margen de actuación que tienen las previsiones meteorológicas.
Uh-huh. Avui a les 9, com dèiem, hi ha aquesta reunió de coordinació. A partir de les 9 en farem seguiment. Aurelio Soto, director tècnic del dispositiu Inumbal, gràcies per haver estat avui matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Un saludo.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I en aquest dia de balanç de la tempesta Eivissa, la presidenta del govern, Marga Proens, s'ha desplaçat fins a l'illa per seguir de prop les tasques de la unitat militar d'emergències, els bombers, la Guàrdia Civil i l'Ibanat.
L'executiu avaluarà avui els danys materials que han causat les inundacions, però Proens destaca que no s'han produït danys personals.
Podrem veure tots els danys materials que hi ha hagut i podrem activar qualsevol mecanisme d'ajuda per part del govern de les Illes Balears una vegada hàgim valorat els danys materials. En quant a danys personal, només hem de lamentar dos ferits lleus.
La zona més afectada va ser la ciutat d'Eivissa i el seu entorn, però les pluges van afectar gairebé tota l'illa. A Formentera, en canvi, també es van produir algunes inundacions, però moltes menys incidències. En total, els bombers van atendre 7 serveis a la Sabina, Sant Francesc i Calambaster. Els bombers d'Eivissa han continuat desplegats sobre el terreny tota la nit. Fa uns minuts, en una entrevista a l'Informatiu Matí, el sergent José Antonio López n'ha fet un primer balanç.
Sí que ha habido pues derrumbamientos en edificios, carreteras cortadas, que todavía alguna está afectada en mayor o menor medida. Y un balance, te puedo decir lo que tenemos desde bomberos, que hemos hecho pues alrededor de unos 200 servicios. I la veritat que ha sigut una jornada molt dura, la d'ayer.
Assegura López que, malgrat alguns ferits, no tenen constància de desapareguts.
Yo no tengo constancia ahora mismo de que haya ningún desaparecido. Sí que hubo un derrumbe en un hotel en Figueretas, que al final resultó con dos o tres heridos leves. También hubo un par de accidentes de tráfico y algún accidente de personas de daños en piernas por no ver alcantarillas levantadas.
I entre els efectius desplaçats a Eivissa, el govern va demanar la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències, que varen arribar en vaixell des de Dènia i de València. També varen mobilitzar un helicòpter a l'illa.
També en el comandament situat al Parc de Bombers d'Eivissa, el delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, va expressar la seva solidaritat amb els afectats.
Quería trasladar también a la ciudadanía que ha sufrido pues algunos problemas en sus domicilios, en sus negocios, en sus entornos. Primero, la situación de riesgo que haya podido vivir, y en segundo lugar, pues la incidencia que tiene en sus propios bienes también personales o en sus propios negocios. Un mensaje de empatía y de solidaridad con todos aquellos aquellos que se han visto afectados.
La UME ha mobilitzat 140 efectius amb vehicles com excavadores per poder actuar a les infraestructures i vies afectades.
Els municipis més afectats han estat Vila, que va quedar col·lapsada, Sant Josep i Santa Eulària. Dos allotjaments turístics han estat desallotjats a causa d'esllavissades de terra.
Són els apartaments Vibra Panoràmic, on 145 persones han estat desallotjades, mentre que 300 turistes més han estat evacuats de l'Ibiza Grand Hotel. En aquests punts, l'actuació dels bombers va tenir algunes complicacions, ho explica el batlle d'Eivissa, Rafa Triguero.
En la calle Ramón Muntaner, en el barrio Figueretas, un desprendimiento de distintas piedras sobre el edificio del hotel Apartamentos Panoramic, donde ha habido un turista herido. Distintos los han tenido que traer, el servicio bomberos los ha tenido que sacar, haciendo distintos butrones en apartamentos anexos, y no han salido, no ha habido más heridos. Por lo tanto, se ha desalojado ese bloque, se ha desalojado el aparcamiento final a la calle Ramón Muntaner.
I el president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, ha dit que s'han habilitat diversos espais, tant per a persones que viuen en assentaments d'infrahabitatges com per a efectius que es desplacen des de la península i des de Mallorca per assistir en les tasques dels serveis d'emergències.
S'ha habilitat el recinte firal sense carpa per albergar uns 50 persones sense sostre i gent que estava en assentaments, amb la qual cosa, allí disposaran d'un espai a cobert. Així mateix també s'ha habilitat la nau principal de recinte firal i també dependències de Sacoma per tots els efectius que venen per part de Saume.
El darrer balanç d'incidències de l'1-2 enregistrava 179 a tota l'illa, dels quals 101 són a Eivissa, 43 a Santa Eulària i 30 a Sant Josep.
També s'han mobilitzat des de Mallorca una cinquantena d'efectius de l'Ibanat, la Guàrdia Civil, Bombers de Mallorca, Protecció Civil i de l'Exèrcit.
Van arribar ahir vespre per donar suport a la població i per treure l'aigua que ha inundat carrers, carreteres i edificis a la Pitiusa Major. S'encarregaran de retirar vegetació, fang i aigua, tal com explica el tècnic d'incendis de l'Ibanat, Fernando Blanco.
Pero básicamente los trabajos es retirar pinos de caminos que impiden el paso a vehículos y personas, garajes inundados, quitar agua y zonas bajas, pues eso, retirar lodos y agua.
També fan feina sobre el terreny una vintena d'efectius de la Guàrdia Civil, molt amb experiència a la Dana de València. De fet, hi ha alguna gent que ha estat dos mesos al contingent de bombers de Mallorca. Està format per 6 bombers i 11 autobombes. El conseller insular de Funció Pública de Mallorca, Rafael Bosch, ha dit que estan atents als canvis de temps que hi pugui haver.
Lògicament, buidar aigua de locals, de llocs, de lloc que pugui haver embassament d'aigua, que pugui fer pensar que hi pugui haver qualque persona atrapada, que hi pugui haver algun problema, sempre el primer de tot són les persones, i que hi pugui provocar alguna situació de neguit amb persones desaparegudes.
A més dels mitjans humans, Pablo Garri, director d'Emergències, ha explicat que han arribat a Eivissa recursos, materials i maquinària per poder extreure tota l'aigua acumulada.
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esto es agua sucia y lodos, por tanto nosotros no podemos utilizar equipos ordinarios, que esto nos dificulta. El no contar con esos medios en Eivissa nos obliga a buscar recursos extraordinarios para reforzar, y ese reforzamiento nos lo hace la UME y lo hacemos desde Mallorca con recursos propios desde aquí.
La previsió de l'AEMET és que no plogui més a Eivissa, i si ho fa que siguin quantitats petites. Per això estan desactivats tots els avisos. Per tant, la Direcció General d'Emergències i Interior ha desactivat l'alerta taronja del Pla Meteoval per pluges i tempestes. Això sí, continua activada la situació operativa 2 del Pla Inumbal a les Pitiuses per la presència d'aigua que encara està acumulada. Avui, com dèiem abans, a les 9, es reuneix de nou el Comitè de Coordinació d'Emergències.
També avui les classes queden suspeses a tots els centres educatius del municipi d'Eivissa, a tots els nivells, inclòs el torn de l'hora baixa. També quedarà tancat l'IES Mar Ferrer de Formentera i el municipi de Sant Josep de Sa Talaia. No hi haurà activitat docent al CEIP Sant Jordi. La previsió és que les classes es puguin reprendre amb normalitat dijous, una vegada s'hagin completat les tasques de neteja i de revisió.
Així és, en tot amb l'objectiu de fer una avaluació tècnica ben detallada de l'estat dels centres públics també d'Eivissa i de Formentera. La Conselleria d'Educació i Universitat Universitat ha activat un dispositiu especial que inclou tots els tècnics de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius, que és l'IBICET, disponibles a l'illa, així com un reforç d'arquitectes i tècnics que es desplaçaran expressament des de Mallorca. Les visites començaran avui mateix a primera hora, prioritzant els centres més afectats.
Com a mesura de precaució i es va haver de desallotjar una escoleta privada, els centres escolars van demanar a les famílies que no anessin a cercar els infants fins a les 4 de l'hora baixa per les condicions meteorològiques. És el director de l'escola de Can Raspalls, Òscar Prats.
Realment han vingut alguns quan han vist que la cosa es complicava, han començat a venir, evidentment nosaltres els hem hagut d'entregar, estaven aquí, i el comunicat era clar, no hem de sortir de casa, no obstant, si les famílies es presentaven aquí a la porta, els hi hem donat. Però la majoria s'han atensat al voltant de les dues.
I així ho vivien alguns dels familiars de l'alumnat.
Porque primero recibimos un mensaje que no podemos venir por los niños hasta las 4, pero de repente me llamaron a las 3:30 que venga y he venido corriendo.
La de salida es a las 2, pero nos ha llegado una alerta que mejor que no fuéramos a recoger a los niños hasta las 4 que pasara la alerta roja.
I atenció, perquè avui encara hi ha l'estat de les carreteres està afectat. Molta precaució, perquè segons la darrera actualització s'està restablint a poc el trànsit.
Però encara no està al 100%, i és que segons ens ha dit fa només uns minuts la DGT, la A20 està tallada, és la segona ronda d'Eivissa, per tant, una via molt important per la circulació, i també la A800, que és la carretera que va cap a l'aeroport. Per tant, encara hi ha aquests talls, són vies importants i això pot fer que avui de matí encara es produeixin molts d'embossos.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Fins ara vos hem explicat quina és la situació avui, el dia després que ahir per primera vegada s'activàs a les Balears aquesta alarma. Fins ara només hi havia hagut simulacres, però ahir va sonar per primera vegada en una emergència real. El sistema és alert. Va ser uns minuts més tard de les 12.
Va ser hora després de les primeres precipitacions, perquè ahir a Eivissa ja es despertava amb una matinada de pluges intenses, especialment al municipi d'Eivissa. Allà, durant tota la nit, ja s'havien acumulat més de 70 litres per metre quadrat a l'aeroport d'Escodolà. I amb les primeres inundacions i carreteres totalment negades, com la que dona accés a l'aeroport, la matinada va ser molt intensa pels bombers, així ho explicaven ahir mateix en aquesta hora l'informatiu Matí, el caporal Marcos Roig.
A partir de les 3 de la matinada hem començat a rebre multitud de cridades, n'han rebut unes 40, i ara mateix en duim entre 20 i 25, perquè tenim 3 grups de treball fora d'Esparc.
Tal com vos hem informat, començava per tant el dia amb una vista taronja, però un minuts abans, a les 9 del matí, l'Agència Estatal de Meteorologia el rebaixava groc. Així, tot i que en un principi estava previst que la vista taronja estigués actiu fins a l'hora baixa, semblava per tant que la situació es calmava. Però aquesta tranquil·litat meteorològica va durar molt poc temps, 10 minuts, abans de les 11, tornava el taronja i a les 12 del migdia l'AEMET activava l'avís vermell al màxim a totes les pitiuses. Això és un fet extraordinari, passa molt poques vegades que s'activi aquest nivell de risc per una tempesta, però ja en aquella hora circulaven vídeos molt preocupants de carrers completament negats d'aigua durant hores. La tempesta va quedar estàtica damunt l'illa d'Eivissa i no es movia. També circulaven imatges del corrent endun-se a cotxes i contenidors, uns moments que es vivien amb molta angoixa, sobretot per aquelles persones a qui la tempesta va sorprendre a la carretera.
La millor manera que poden fer per ajudar-nos és estar a casa teva.
Ves per veure-ho. Botelles de bombona no tenen control, estan per a mig de la carretera. Les portes, ha passat un cotxe, m'ha tirat la porta i tinc la porta frontal rampuda i la paret també tirada. No tenim llum, tenim per almenys 3 o 4 negocis per aquí que no tenen llum.
Moment d'incertesa, i aquí estava en espai tancat, de fet, com ara a la feina, sorgien molts dubtes sobre què fer i si anar o no també al cercar els fills a l'escola. La indicació d'emergència era ben clara, no moure's del lloc i deixar, per tant, les vies lliures pels serveis d'emergència.
No podíamos salir de la oficina, agua por los tobillos. Luego los niños en el colegio sin saber si sigue el colegio, si hay que recogerlos, sin información.
I tothom coincideix que mai no han vist ploure tant.
Jo fa 30 anys que estic en aquest barri i he vist moltes inundacions, per desgràcia, però com aquesta cap.
Són ara les 8 i 25 minuts. Anem amb la informació esportiva.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atem aquí parlant de futbol i del contratemps important per al tècnic del Mallorca, Jago Barrasate.
Sí, perquè finalment Takuma Sano pot estar de baixa entre 4 i 6 setmanes. Els resultats de les proves efectuades al japonès mostren que hi ha lesió important als isquis de la cama esquerra. Pel que fa a la part esportiva, Barrasate va començar ahir a preparar el partit contra l'Atlètic Club en 5 absències. Jan Virgili, que es troba en la selecció espanyola, i els lesionats Kumbula, Mascarell, Asano i Salí. Per cert, Jan Virgili jugarà avui en el Mundial Sub-20 a les 10 del vespre contra la selecció de Mèxic. I també a la primera divisió, ahir es va disputar el darrer partit de la setena jornada entre el València i l'Oviedo. Victòria del conjunt asturià per 1-2. Aquest resultat fa que el Mallorca acabi la jornada a la penúltima posició en 5 punts. I a la Champions, ahir, bona jornada per als equips espanyols. El Real Madrid va golejar per 0-5 al Cairat. Sentim el tècnic del conjunt blanc, Xavi Alonso.
Es la Champions, sabemos que queríamos tener un buen inicio, llevamos 6-6. El siguiente objetivo será la Juve, intentar ganarle en casa. Pero también era importante cuando tienes la oportunidad de marcar goles. Igual en un futuro pues nos acordamos de este partido y bueno, creo que el trabajo está objetivo cumplido, buen partido.
I també va golejar l'Atlètic de Madrid. Els matalassers varen guanyar per 5-1 al Frankfurt. Sentim el tècnic de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone.
Bueno, no creo que hicimos un partido muy bueno. La verdad que los chicos gestionaron muy bien el encuentro desde que empezó hasta que terminó. Y bueno, nos llevamos una victoria necesaria en Champions y importante para el momento en cual estamos.
I avui a les 9 del vespre juguen els altres representants espanyols. Per una banda, el rival del Mallorca dissabte, l'Atlètic Club, és a Dortmund per jugar contra el Borussia. El conjunt d'Ernesto Valverde arriba al duel carregat de baixes. Berenguer, Vesga, Prados i Nico Williams, tots aquests futbolistes, estan fora de la convocatòria. D'aquestes baixes, l'estrella Nico és l'únic jugador amb possibilitats de recuperar-se per al partit de dissabte contra el Mallorca. Sentim el tècnic de l'Atlètic Club, Ernesto Valverde.
Y difícil para nosotros, también pues bueno, habrá un gran ambiente aquí, pero es algo que nosotros queríamos vivir. Llevamos mucho tiempo lejos de la Champions y bueno, la Champions trae estas cosas, ¿no? Partidos difíciles, rivales complicados y partidos muy duros. Evidentemente es cierto que tenemos algunas bajas, pero bueno, hay que afrontarlo.
Per altra banda, l'estadi de Montjuïc, partidàs entre el Barça i el PSG. Sentim el jugador del Barça, Pedri, que espera que el partit, amb la qualitat dels dos equips, sigui tot un espectacle.
Bueno, creo que sí, si no es el mejor, uno de los mejores. Creo que el París es un equipo que bueno, ya lo demostró la temporada pasada lo que es, uno de los mejores equipos del mundo y nosotros, pues, yo considero que somos el mejor, así que creo que va a ser un espectáculo que todo el mundo va a ir a disfrutar al campo.
I així es presenta el partit pel tècnic del Paris Saint-Germain, Luis Enrique.
Preparar de la mejor manera este partido, va a haber muchos aficionados del Paris Saint-Germain en el estadio, eso siempre nos reconforta y nos anima, y nuestra intención es no especular en ningún momento. Para ganarle a este Barça hay que dar una muy buena versión, no solo en lo futbolístico, también en lo emocional, y yo creo que es un partido que está hecho a medida de los dos equipos.
I a la Ceràmica Villarreal-Juventus, els groguets cercaran la primera victòria en aquesta Champions contra l'actual quart classificat de la Lliga Italiana. Sentim el jugador del Villarreal, Renato.
Sí, sí, un partido especial, como todo de Champions. Y bueno, a defrontar un gran rival por donde pasé, pero el foco está en lo que se debe hacer en el partido y intentar los tres puntos.
I dissabte es disputarà la cursa de la ME Mallorca 5000 Sky Running. Es tracta d'una cursa per muntanya de llarga distància. De fet, són 72 quilòmetres i amb un desnivell de 5.000 metres en sortida solla i arribada a Pollença. També es durà a terme la versió curta, la ME Mallorca 1000, en sortida Lluc i arribada a Pollença. Sentim el director de la prova, és Guillem Mascaró.
Sí, ja enguany farem la nova edició i la veritat que cada any que l'hem feta és espectacular, sobretot pel traçat que té i l'ambient de muntanya i bueno, ja ho diu el lema que tenim, arran del cel, és perquè anem tot el temps que podem a una altura alta de la serra. Sí, és a dir, nosaltres no volem més corredors perquè al final tenim molta gent a 5-5 de la serra, és a dir, a nivell de seguretat ho hem de tenir molt controlat, llavors és un nombre perfecte de corredors.
La cita serà dissabte. Enguany s'esperen 450 corredors entre totes les modalitats.
Gràcies, Miqui. Són les 8 i mitja del matí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Repassem ara quines seran les claus d'aquest dimecres, jornada d'avaluació dels danys provocats per la forta tempesta que hi va afectar l'illa d'Eivissa. Les precipitacions varen superar registres històrics, 300 litres per metre quadrat, i es va haver d'activar l'avís vermell durant la part central del dia. Ara, la prioritat dels efectius és tornar a la normalitat, retirar l'aigua i el fang dels carrers, també de carreteres i d'edificis. Els punts on aquests moments se centren els treballs per treure l'aigua a baixos i aparcaments són Jesús, Platja d'en Bossa i a Vila, on les zones de Despretat, el passeig marítim i Talamanca són les més afectades. Gemma Guasca, Eivissa, bon dia. No tenim aquesta connexió amb la Gemma Guas, que hem de dir que el desplegament dels serveis efectius de la UME i dels bombers de Mallorca i d'Eivissa fan feina a més de 100 punts de l'illa en aquests moments. A banda de les feines, toca fer balanç, 3 ferits lleus a Vila, 2 percaigudes i una tercera clienta d'un hotel. De fet, 2 establiments hotelers varen haver de ser desallotjats, el Ibiza Gran Hotel i també el Tropican Garden a Ramon Muntaner, amb més de 400 clients en total que han estat reallotjats també a altres establiments de la cadena.
I d'altra banda, els centres educatius de tots els nivells estan tancats avui a Vila, també a l'escola de Sant Jordi i el centre infantil de Can Nebot a Sant Jordi, també a l'escola de la Santíssima Trinitat, que ahir matí va ser desallotjada. Tècnics del govern es desplacen a l'illa per avaluar quina és la situació als centres escolars.
I més enllà d'aquesta tempesta, també destacam altres qüestions de l'actualitat, en aquest cas de la política. El Parlament rebutja el decret de mesures urgents per accelerar projectes estratègics.
Vox ha complit finalment la seva amenaça i ahir el Parlament va votar en contra, com l'Esquerra, deixant tot sol el Partit Popular. Els de Abascal condicionaven el vot a favor d'aquest decret a que el PP tramités la seva proposta per fer vehicular el castellà a les aules, una mesura que el PP no accepta perquè modificaria el decret de mínims.
I a les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí per a la informació de cada illa. Des d'avui, els usuaris dels busos de l'MT de Palma que no disposin de la targeta intermodal del TIP podran demanar la nova targeta única. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, una targeta que permetrà circular per aquests dos serveis de transport públic. En canvi, qui tingui l'actual targeta intermodal no farà falta que faci res perquè ja farà la funció de targeta única. Recordem que l'Ajuntament de Palma i el Govern han arribat a un acord perquè la targeta ciutadana deixi de funcionar com a títol de transport dels busos de l'EMT a finals del primer trimestre del 2025.
I les embarcacions que s'apropin a la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire a Sant Lluís no podran sobrepassar els 10 nusos de velocitat. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La Comissió de Seguiment de les Reserves Marines del Govern ha acceptat la proposta de l'Ajuntament de Sant Lluís per regular-ne la velocitat. El consistori aposta per establir un màxim de 10 nusos després de les reunions mantingudes amb el Fòrum de Governança Social i Participativa per a la Reserva Marina. La proposta, que va prendre la forma d'una moció conjunta presentada pel Partit Popular i per la formació per Balears, ha rebut el suport dels partits de l'oposició. És la tercera reserva marina de les illes, després de la de Cabrera i Sa Dragonera, a posar límits a la navegació.
8:33 minuts. Ara ampliem la informació des d'Eivissa.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
En directe fins al municipi de Jesús, on la unitat militar d'emergències, la UME, està fent feina ja en aquests moments als carrers. Allà hi ha la nostra companya Esther de Miguel. Esther, bon dia.
Bon dia. En aquests moments, les tasques dels efectius de la Unitat Militar d'Emergències, com deies, i els, també dels bombers arribats de Mallorca, se centren a retornar a la normalitat a les zones anegades. Un total de 150 efectius i mig centenar de vehicles de la UME, que ara mateix es troben aquí a Jesús, però també a Vila i a Platja d'en Bossa, treuen l'aigua dels baixos i pàrquings inundats. Continua tancada el trànsit, la carretera de l'aeroport i el túnel en direcció a Puigdenvalls. D'altra banda, la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Proens, juntament amb el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, participaran a les 9 del matí en una nova reunió del Centre de Coordinació d'Emergències a Eivissa, al Parc de Bombers de Sa Coma, i posteriorment visitaran les zones afectades per avaluar els danys. Entre aquestes zones, els centres educatius, on precisament per poder dur a terme aquesta avaluació i per poder reparar els danys que seran quantiosos, s'han suspès avui totes les classes.
Gràcies, Esther. Són ara les 8:35 minuts. Canviant d'assumpte.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La flotilla cap a Gaza arriba a la zona de risc i avisa que diversos drons han sobrevolat tota la nit el grup de vaixells amb activistes internacionals a bord, entre els quals de les Balears. Mentre les embarcacions amb ajuda humanitària són ja en aigües internacionals, a només un dia de la franja, el govern espanyol reclama a la Global Sumut Flotilla que no traspassi la zona d'exclusió establerta per Israel.
L'executiu de Pedro Sánchez diu que el but de l'exèrcit que va enviar per acompanyar la flotilla no pot entrar en aquest territori, ja que suposa un risc. Assegura que els vídeos dels seus integrants s'han de... que les vides dels seus integrants s'han de prioritzar per damunt de l'acció humanitària. Per contra, els activistes de la flotilla alerten que el vaixell espanyol pot arribar tard. L'exèrcit israelià ja va assaltar altres vaixells de la flotilla de la Llibertat, segons han denunciat els activistes, que alhora diuen que se senten desemparats. Aquest matí mateix hem parlat amb l'activista mallorquina Lucía Muñoz i ens ha confirmat la presència de drons.
Tenim drons, però també hi ha hagut una presència d'embarcacions petites no identificades. I el que teníem també és la informació de que salpava del port d'Asdod un vaixell militar israelià en direcció a la flotilla. Per això s'han activat els protocols d'interceptació, però després s'ha reduït l'alerta i ara mateix ha sortit el sol i seguim navegant cap a Gaza.
El president dels Estats Units, Donald Trump, dona un ultimàtum a Hamas perquè respongui al seu pla per un alto el foc a la franja de Gaza.
Donald Trump dona 3 o 4 dies al moviment de la resistència islàmica perquè es pronunciï sobre la proposta presentada aquest dilluns. Va ser en una compareixença conjunta amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu. Mentre Hamas estudia aquests 20 punts que s'inclouen en aquest pla, el primer ministre d'Israel ha negat haver acordat la creació d'un estat palestí. Rotundament no, ha dit el primer ministre en un vídeo publicat a les xarxes socials en el qual també afirma que l'exèrcit d'Israel mantindrà tropes desplegades a la majoria de la franja. Netanyahu diu que la creació d'un estat palestí no està inclòs en aquest escrit i manté que això seria un premi enorme pel terrorisme i un perill, diu, per Israel.
I la Unió Europea veu amb bons ulls el pla presentat per Trump sobre el futur de la franja de Gaza.
No ha dit el mateix l'ONU, que se n'ha desmarcat. El portaveu de l'Oficina de Coordinació d'Assumptes Humanitaris, Jens Laerke, ha dit que cap membre de la ONU hi ha participat. Lerke també ha assegurat que Nacions Unides i les seves agències humanitàries estan preparades per dur ajuda humanitària vital a Gaza tan prec com sigui possible.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
De totes aquestes qüestions en parlem amb Cesario Rodríguez Aguilera, catedràtic d'emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Bon dia.
Bon dia.
La flotilla Gaza, ho dèiem ara, ha arribat a la zona de risc. També ha avisat que diversos drons han sobrevolat durant la nit en el grup de vaixells amb activistes internacionals. El govern espanyol els demana que no traspassin la zona d'exclusió establerta per Israel. A què s'exposen els integrants d'aquesta flotilla, si ho fan, si traspassen aquesta zona d'exclusió?
D'una banda, els precedents són preocupants. Vull recordar que fa alguns anys alguns activistes turcs van ser assassinats per les tropes d'assalt israelianes. I d'altra banda, el govern israelià ho ha deixat ben clar. No tolerarà que aquests vaixells arribin a Gaza. I per tant, si ofereixen una mínima resistència i si volen continuar la seva navegació, seran detinguts i, pitjor encara, seran tractats com a terroristes. Doncs el risc és molt elevat, evidentment.
Mm-hmm. Aquestes darreres hores també hi ha hagut moltes reaccions al pla de Donald Trump per aconseguir la pau a Gaza. Com veu vostè aquesta proposta que ha fet Trump?
És una proposta amb trampa, naturalment, perquè en el fons beneficia més els interessos d'Israel que no pas els dels palestins. L'única cosa positiva que pot tenir és que si Hamas ho accepta, que equival a una rendició i al desarmament, si Hamas ho accepta i és possible que no tingui més remei que acceptar-lo, això implicaria la fi dels bombardaments. I això seria una cosa extraordinàriament positiva, perquè aquest horror no es pot perllongar ni un minut més. Ara, des del punt de vista polític, només al final hi ha un punt que d'una manera extraordinàriament ambigua obre una certa possibilitat a que en un indeterminat futur pugui haver un estat palestí. Res, això és una frase retòrica, perquè posa tants condicionaments que és només una frase d'estil. En qualsevol cas, és interessant que aquesta frase retòrica sigui en el text, però Netanyahu ja ha deixat claríssim que mai acceptarà un estat palestí. Ja li dic, l'única cosa positiva que veig és que si aquest pla finalment s'implementa, implicaria el cessament dels bombardejos i l'arribada d'ajuda humanitària. Només per això jo crec que té una mínima base acceptable.
La Unió Europea diu que veu amb bons ulls aquest pla presentat per Donald Trump, però quin paper juga Europa i en concret Espanya ara en aquesta part del conflicte?
Molt feble, perquè la Unió Europea com a actor geopolític internacional té una personalitat diluïda, entre altres coses perquè la Unió Europea internament està dividida. Pensem que alguns estats europeus han reconegut a Palestina, però altres no. I en particular la primera potència econòmica de la Unió Europea, que és Alemanya, es nega. Per tant, la Unió Europea com a actor internacional és molt feble. La Unió Europea, si aquest pla s'acaba implementant, com sempre, contribuirà econòmicament. Però el lideratge polític jo li veig molt poc. D'altra banda, sembla que el projecte de Trump és crear una mena d'administració en països àrabs i en la que també al front estaria el Tony Blair com una mena de governador general. Tot i que el Regne Unit ja no forma part de la Unió Europea, però seria una administració coordinada per un europeu. Com a detall simbòlic és relativament interessant. El que passa que jo veig que el paper de la Unió Europea com a tal, i insisteixo, és molt reduït. I el paper d'Espanya des de la Unió Europea ha tingut un paper positiu en el sentit que ha estat el país pioner a l'hora de reconèixer l'estat palestí, ha estat l'estat europeu que més suport ha donat i està donant als palestins, i això fa que Sánchez tingui, en part del govern Sánchez, estigui ben vist per la majoria dels palestins i dels països àrabs. És un paper més simbòlic que no pas de lideratge real, però és evident que això li ha fet guanyar punts.
Dèiem que s'està pendent de la resposta de Hamas, però qui sí que s'ha pronunciat ha estat Benjamin Netanyahu, que ha negat haver acordat la creació d'un estat palestí. Aquest conflicte podria derivar en una crisi del govern d'Israel?
Sí, perquè els sectors més ultres, el Smotrich i Ben-Gvir, es neguen fins i tot a acceptar qualsevol concessió d'aquest tipus. És veritat que jo crec que Israel, des del punt de vista militar, no abandonarà encara que es creï aquesta força d'estabilització internacional, Israel seguirà mantenint el control dels punts neuràlgics de Gaza. D'això no tinc el menor dubte. I d'altra banda, aquest pla té una altra carència, que només es refereix a Gaza. Clar, ja sé que és la gran urgència, però i si és Jordània? D'això no es parla. Però és evident que aquestes contradiccions sí que poden intensificar la crisi interna del govern israelià. I vull recordar que només queda un any perquè a Israel s'hagin de convocar noves eleccions a l'octubre del 26. O sigui que és possible que el govern Netanyahu estigui en una cruïlla molt difícil.
Ens queda només un minut d'entrevista, però com a expert, per on hauria de passar la solució real?
La solució real seria la màxima per aplicar les resolucions de les Nacions Unides des dels anys de finals dels anys 60 i 70. És a dir, admetre el dret d'autodeterminació dels palestins de Cisjordània, Gaza i Jerusalem Est. Però aquest és un programa de màxim, cada cop més difícil d'implementar, perquè Cisjordània en particular és com una pell de leopard. I la construcció d'assentaments, la presència de tantíssims colons, fa quasi impossible la creació d'un estat en contigüitat territorial en la zona. Per tant, en el millor dels casos, l'autoritat nacional palestina, si és capaç de renovar-se, jo crec que ja seria hora que jubilessin a Mahmoud Abbas, podria tenir una major presència, com a mínim administrativa, en particular a Gaza. Recuperaria el control d'un territori que va perdre per culpa de Hamas.
Cesario Rodríguez Aguilera, catedràtic emèrit de Ciència Política de la UB. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Molt amables, moltes gràcies a vostès.
8:45.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Els usuaris dels busos de l'MT de Palma que no disposin de la targeta intermodal del TIP ja poden sol·licitar a partir d'avui la nova targeta única que permetrà circular per aquests dos serveis de transport públic. Tot d'una en parlam. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores continuem amb petites retencions a l'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca i també les retencions habituals a la via de Cintura en sentit Andratx des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Sòria. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Viquera Hernández, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn. Mallorca és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament. Des d'avui, els usuaris dels busos de l'MT de Palma que no disposin de la targeta intermodal del TIP podran sol·licitar la nova targeta única que permetrà circular per aquests dos serveis de transport públic. En canvi, qui ja tingui l'actual targeta intermodal no farà falta que faci res perquè ja farà la funció de targeta única. Recordem que l'Ajuntament de Palma i el Govern han arribat a un acord perquè la targeta ciutadana deixi de funcionar com a títol de transport dels busos de l'MT a finals del primer trimestre del 2026. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. A partir d'abril de 2026, per tant, tots els trajectes de busos urbans de l'EMT, interurbans del TIP, trens i metro dels serveis ferroviaris es faran ja en la nova targeta única que es podrà sol·licitar des d'avui. O bé amb la targeta intermodal, que ja ha funcionat fins ara, però no se podrà en la targeta ciutadana de l'Ajuntament. I com es pot sol·licitar aquesta nova targeta? I es pot fer en els punts físics que ja existeixen fins ara, tant els de la xarxa del TIP de diferents municipis de Mallorca com els de l'EMT de Palma.
I no deixem de parlar de mobilitat perquè avança el pla de construcció de vials cívics que impulsa el Consell Insular a diferents punts de l'illa perquè els vianants puguin desplaçar-se amb seguretat als punts on el seu pas coincideix amb el trànsit de vehicles a motor. En aquests moments està en marxa la construcció del vial que ha d'unir Felanitx amb el futur hospital sociosanitari que se situarà a la carretera de Campos. El que està més avançat, però, és el nou vial cívic de l'Aroc, un eix que per unir l'estació del tren amb el poble perquè els passatgers puguin arribar a l'Aroc a peu en seguretat.
La construcció es fa per fases. el tram que ara es troba en construcció va de l'Avinguda de la Constitució a l'entrada del poble fins a la intersecció amb el Camí Vell d'Orient. La infraestructura constarà gairebé €1 milió i els treballs duraran aproximadament 5 mesos. El projecte forma part del Pla de Vials Cívics del Consell, amb el qual inverteix 45 milions d'euros a Rodalilla en 60 quilòmetres de vies verdes. Llorenç Galmés és el president del Consell.
Una infraestructura, com vos dic, molt necessari, és una infraestructura molt reivindicada i unes infraestructures que des del Consell de Mallorca hem volgut executar al llarg d'aquesta legislatura. Perquè per nosaltres és molt important la seguretat i també reduir els embossos i els accidents que hi ha a les nostres carreteres.
En primer lloc, es lleva la barrera actual dels dos costats de la carretera. A la dreta, en direcció Consell, es construirà el vial cívic, que tindrà enllumenat, arbres que proporcionaran un passeig amb ombra i jardineres amb plantes que integraran el vial amb l'entorn. També es farà un nou sistema de drenatge a l'altre sentit, amb capacitat per aguantar episodis de pluges abundants. Llorenç Perelló és el parlador de l'Aro.
Molt important, perquè millorarà la seguretat de totes aquelles persones que van caminant a les zones d'aquestes finques situades al camí de Banyols i al camí Vell d'Orient, on hi viu molta gent que venia caminant en el municipi per aquesta carretera molt complicada i molt transitada, i a la vegada també se crearà una nova ruta de persones que puguin anar caminant o córrer, practicar esport.
Aquest camí per a vianants és la primera fase de l'eix que ha d'arribar fins a l'estació de tren de Consell a l'Aro. Està previst que sigui el govern que construeixi properament l'altre tram, és a dir, el que va de l'encreuament del camí Vell d'Orient fins a l'estació de tren. L'objectiu és que els passatgers del tren puguin arribar a peu al poble amb seguretat i de manera separada del trànsit rodat. No totes les freqüències del tren estan unides al poble amb el bus llançadora i per aquest motiu són moltes les persones que fan ja aquest trajecte a peu.
Altres vials cívics projectats són el que unirà Peguera, Calvià, en Can Demà, ja dins el terme d'Andratx. Les obres està previst que comencin pel mes de novembre. Serà durant aquest mes que també començarà la construcció del vial entre Sa Pobla i l'ermita de Crestaig a la carretera de Pollença. Aquesta és una petició històrica dels poblers, perquè Crestaig és un punt de visita habitual. 8 i 50 minuts, més qüestions. Tot i les plogudes d'aquestes darreres hores, no ha desaparegut la situació de manca d'aigua en alguns municipis. És el cas de Valldemossa, on l'Ajuntament ha informat els veïnats que les reserves dels pous municipals es troben al límit a causa d'un consum exagerat.
Per aquest motiu, l'Ajuntament ha reduït el cabdal al circuit general i ha davallat la pressió en el subministrament. El consistori recorda que continuen vigents les prohibicions per regar jardins i horts i omplir piscines.
I Sa Pobla ha estrenat obres de reforma al pavelló municipal Miquel Capó Soler, on s'ha substituït el paviment interior, que era de goma sintètica, per un paviment de fusta massissa, que es calcula que tindrà una vida útil de més de 30 anys.
D'aquesta reforma se'n beneficiaran especialment el club de bàsquet, amb més de 30 equips federats i uns 400 jugadors. La substitució del paviment ha tingut un cost de 120.000 euros que ha finançat de manera completa el Consell de Mallorca.
Més qüestions. L'entitat conservacionista Arca ha convocat una concentració diumenge davant la edifici de Gaspar Bennasa del carrer 31 de desembre de Palma. L'objectiu de l'entitat és demanar a les administracions la preservació d'aquest edifici en qüestió davant del projecte d'una promotora d'esbocar-lo i fer un edifici nou d'habitatges.
La convocatòria d'Arca demana a la gent que aquest diumenge que ve es facin fotos de manera individual o grupal davant aquest edifici per demanar no només la seva preservació, sinó també la posada en valor de tot l'Eixample com a actiu patrimonial. La convocatòria és aquest diumenge entre les 10 i les 12 del migdia. Recorden que el Departament de Patrimoni del Consell va informar als promotors la setmana passada que la llicència que feien servir no es correspon a les directrius de l'informe dels tècnics del mateix departament. I va ser el passat mes de gener quan la Comissió Insular de Patrimoni va acordar demanar a l'Ajuntament de Palma que l'inclogués aquest edifici en el seu catàleg de protecció de patrimoni.
Hi ha una proposta per aquests dies perquè a partir de demà i fins diumenge el recinte de Son Fusteret a Palma acollirà la primera edició del Mallorca Burger Fest, amb hamburgueses, música en directe i activitats infantils.
Durant 4 dies, 20 furgoteques i carpes competiran, preservant les seves millors creacions clàssiques, innovadores i d'autor. Diumenge, un jurat professional format per Miquel Calent, Miquel Suc, Emily Costa i els influencers Juanra i Marga seleccionarà les tres millors hamburgueses, tot amb música en directe, DJs i activitats infantils. Demà i divendres l'horari serà de 6 de la tarda a mitjanit i dissabte i diumenge de 12 del migdia fins a la mitjanit amb entrada gratuïta. Víctor Grande és el director adjunt de Sant Fusteret.
Un esdeveniment inèdit on participaran 20 food trucks locals, quilòmetre zero, totes mallorquines, i que seran acompanyades de bandes i DJs locals també emergents, intentant donar visibilitat i publicitat en aquesta gent que se mereix que la seva música i el seu art se senti més del que se sent ara.
Es tracta del darrer esdeveniment a Sant Fusteret, on aquest estiu n'han fet més de 20 entre concerts i festival i per on han passat més de 100.000 persones. La direcció, però, també ha anunciat un projecte per instal·lar una carpa de grans dimensions amb capacitat per a 5.000 persones per acollir les activitats durant la temporada d'hivern.
Idò, recordeu, entre demà i diumenge amb entrada gratuïta a Sant Fusteret i també a partir d'avui i fins al 7 de novembre, tres biblioteques de Palma seran seu del projecte Biblioteques en Flames.
Concretament, són les biblioteques de Joan Alcover, Ramon Llull i El Molinar. Acolliran instal·lacions artístiques ideades expressament per a aquests espais. El comissari de Biblioteques en Flames, Francesco Ghiaveri, ha explicat l'esperit d'aquesta iniciativa.
Entonces, claro, se trataba más bien de reconocer, no se trata de transformar la biblioteca y ponerla en valor. Presentarle o instalar este tipo de obra permite una convivir o vivir con ella durante mucho tiempo, y esto es interesante. Los usuarios de la biblioteca se quedan horas.
Si bé totes les obres interactuen en la biblioteca on són instal·lades, cada una ho fa a la seva manera. Per exemple, Joan Alcover, l'artista Bartomeu Sastre, utilitza les peculiaritats de la il·luminació de l'edifici. A la biblioteca del Molinar, l'artista Anna Dot ha instal·lat un mòbil que també juga amb els raigs de sol. A les de Joan Alcover i Ramon Llull, les paraules prenen el protagonisme amb instal·lacions d'Stefano Caligaro i també d'Enric Ferrés.
I doncs, amb aquestes dues propostes arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:55 minuts, moment per la cultura. Comencem amb música. Precipitacions de Saïm ha estat elegit millor disc de l'any dels Premis Enderroc de la Música Balear. Segons la crítica, també ja se sap quins són la resta de guardons de la crítica i s'han reobert les votacions per als premis que s'atorguen per sufragi popular.
Katana, de Maria Hein, és el millor disc pop d'autor, encara un misteri, de Negre, millor disc de pop rock, i Paranòstic, d'Anna Ferrer, millor disc de folk. També han estat guardonats els àlbums de Mezquida i Chicuelo, Fades, també Miquel Brunet, Marasma, Alenaire i Go Cactus. Com és habitual, l'Enderroc també reconeix la trajectòria de grups i de persones vinculades a l'escena musical. Enguany, per exemple, Antònia Font és Premi d'Honor a la Música Balear. Capella està reconegut també per la seva trajectòria. I Pere Estelric, Premi Enderroc a una personalitat.
Estem emocionant una mica. Hi havia molta gent que criticava que féssim aquí una sinfònica. Criticava el govern i criticava el Consell Insular i criticava l'Ajuntament de Palma, perquè invertien dos més en muntar una orquestra sinfònica professional. Però dos més que això costarà, més val dur dues vegades o tres d'ensany la Filarmònica de Berlín. I sentirem, i jo els hi vaig contestar una vegada, ja cansat de que diguessin això, dic, idò, feim una cosa, tancant Sant Dureta i donc tres oncòlegs a l'any perquè revisin la gent aquí.
L'entrega de premis serà dia 5 de novembre. A partir de les 8, el Teatre Principal L'Acte oferirà una desena d'actuacions amb Anna Ferrer, Ànimos Parrec, Xavivo, Cabot, Capella, Montjoan Tiquat i Planeté, entre d'altres. En el marc de la gala es revelaran els premis triats pel públic. I Fades, que ara escoltem de fons, cantant de Maria Jaume, és el grup amb més nominacions al Premis Enderroc de votació popular.
Les nominacions de la votació popular estan liderades pel trio Fades, seguit de Maria Hein, Pal de Gall i Xavi Bot. També opten el premi Cabot, Coa Negra, Pere Navarro i Miquel Brunet, entre d'altres. Tot en un any amb rècord de produccions musicals, tal com ha destacat l'editor de la revista Enderroc, Lluís Gendrau.
L'escena no només creix en qualitat, no només creix en diversitat, sinó que creix també en quantitat. I la dada és
històrica, excepcional. Mai havia passat que es publiquessin en sols un any, en l'últim any, 125 referències de discos publicats en català i en instrumentals. 125 referències vol dir que cal sumar-hi aquí un centenar de senzills de singles inèdits.
Everybody's talking at me. I el Teatre Principal de Palma va acollir a nit l'estrena del documental Maruja Alfaro, la gran dama, produït per Nova Producciones i Betres, que ret homenatge a l'actriu mallorquina que ens va deixar l'any passat. La ballada, presentada per Esperança Font i per Vicenç Torres, va reunir familiars, amics, també professionals del teatre. La neta de l'actriu, la cantant Aina Asa Noguera, va interpretar el piano Everybody's Talking, la cançó preferida de la seva.
I que escoltam ara precisament de fons, posteriorment va oferir una altra cançó, La mà, amb el pianista Gori Mata. Una butaca a la platea va romandre buida, il·luminada, en record de Maruja Alfaro. El documental està dirigit per Mateus Anoguera, precisament, i per Paula Serra, i recorre espais teatrals de Palma, combina testimonis de familiars, també companys i crítics. Amb música de Tolo Prats, la cinta s'emetrà el dissabte que ve a IB3 i, per tant, podreu veure tots aquest documental. Maruja Alfaro, la gran dama, reivindica la figura, com deien, d'una de les gran dames de l'escena mallorquina en el món del teatre. Escoltam, ara per ordre, Paula Serra, directora d'audiovisuals del Grup Serra, i Mateus Anoguera, que és fill de Maruja i coproductor del documental.
Necessitàvem recórrer la seva vida per també recórrer la vida del teatre a Balears.
Per jo ha estat un privilegi poder tenir aquesta ambivalència de poder participar en el documental de Mar.
Segons per les 9 del matí, continuen les notícies. Resumim ara els temes més destacats d'aquest dimecres. A Eivissa comença a recuperar avui la normalitat després de les inundacions d'ahir. Ara la prioritat dels serveis d'emergències és treure l'aigua que encara hi ha acumulada.
Sobretot en passos soterrats de les carreteres i també en plantes baixes i soterranis de punts com Jesús, Platja d'en Bossa i el municipi d'Eivissa, on hi ha tres zones especialment afectades, Espretet, el Passeig Marítim i Talamanca. Aurelio Soto és director tècnic del dispositiu Inumbal.
La normalidad podemos considerar que se está recuperando ya en este momento. De hecho, por ejemplo, en Ibiza, pues están la mayoría